Sintonia que en un cop que ha sonat en aquest programa ja és de llegenda.
Home.
Marc Casanovas, molt bon dia.
Molt bon dia, carai, quin elogi.
No, és que ens va agradar a tothom molt aquesta secció. Tothom que ens ha parlat ens ha dit que li ha agradat moltíssim. Són les cròniques d'en Casanovas.
Les cròniques d'en Casanovas, sí.
Doncs, fem un viatge.
Fem un viatge. Com portes això d'anar amb vaixell? Et mereixes o què?
Bé, depèn. Si el vaixell es mou molt i és petit, sí. Si és d'aquests grans, espectacular, llavors ho porto bé.
Bé, preparat, perquè avui ens en farem un fart d'anar amb vaixell. Donarem voltes senceres al món navegant durant més d'11 anys per descobrir alguns dels indrets més magnífics que ha conegut mai l'home.
Sí?
Què et sembla? Comencem ja, sí?
Com vulguis, home.
Doncs va, vinga, va. Doncs som-hi, anem fins a Middlesbrough l'any 1728. Un cop instal·lats ja en aquest segle XVIII, us presento, sense més preàmbuls, el nostre protagonista d'avui, que no és un altre que James Cook.
Home.
O més conegut, com Déu mana, com el Capità Cook.
Sí, senyor.
Amb el que farem tres viatges que a mi em semblen extraordinaris. Cook neix el 1728 a Middlesbrough, en una humil família de grangers. Els seus pares prenen la sàvia decisió, gràcies senyors Cook, de mudar-se a un poble de la costa de Yorkshire, i és allà on el jove Cook, amb només 16 anys, ja s'enrola amb un vaixell a transportar carbó arreu del món, i és on descobreix la seva veritable passió pel mar i les aventures i descobrir nous mons. Uns anys més tard, el 1755, rebutja seguir portant carbó, li ofereixen un augment de sou, una feina millor, aquí s'està molt bé amb el carbó, però ell diu que no, que ell té objectius més ambiciosos i que per això es vol apuntar a l'Armada Reial Britànica.
S'ha de lluitar pels somnis. Si t'agrada una cosa, endavant.
Exacte, i a més, és que li va anar rodat això, perquè l'oportunitat de Cook no es fa esperar gens, i un any més tard, el 1756, esclata la coneguda com a Guerra dels Set Anys, que va enfrontar les diverses potències europees en una guerra on Anglaterra i França, diguem que eren les potències dominants, pel domini de certes parts de Centre Europa, però sobretot el domini de les colònies ja fos a Nord-Amèrica o també la Índia. Per molts historiadors, aquesta és veritablement la Primera Guerra Mundial, però bé, aquesta té el nom de la Guerra dels Set Anys. Cook és destinat al continent americà i allà demostra grans dots de cartògraf i dibuixant, i sap guiar el vaixell d'una forma magistral. I aquesta destresa no passa desapercebuda pels seus superiors, i un cop acabada la guerra és enviat per l'Armada Britànica a complir un nou objectiu. I aquí, amics, és on comença el primer viatge que farem amb el Capità Cook.
Un moment, primer viatge.
Primer viatge.
Ostres.
Farem fins a 3.
Oh.
A Cook li assignen una doble missió, una de pública i una altra de secreta. Això ho tenen molt els britànics. La primera és presenciar des de Tahití el trànsit de Venus per agafar nous mesuraments astronòmics que creien que serien revolucionaris per l'època. No ho van ser tant, tot i que va fer la seva feina Cook, no va ser tan revolucionari com s'esperaven, però bé, no passa res. Però la segona, que és la secreta, que és la que ens interessa de veritat, sí que va estar molt i molt bé. I és que en ple segle XVIII encara resten moltes parts del planeta per conèixer, no tenien el mapa com tenim nosaltres al cap, encara hi havia molts espais per explorar i no sabien ben bé com era el món. La gent pensava, els científics i il·lustres pensadors d'aquella època, que no podia ser que l'hemisferi nord es concentrés tanta massa de terra com eren els continents d'Amèrica i d'Europa, i que només a l'hemisferi sud hi hagués el que és Sud-amèrica i també una part de l'Àfrica. I ells creien que hi havia d'haver un altre continent allà, que era conegut com a Terra Australis Incògnita. Per tant, la missió de Cook, ja sabem quina és trobar aquest continent, si existeix o no. Doncs Cook surt de Tahití i se'n va a descobrir a veure si troba aquest continent, que també és sortir una mica a veure què em trobo. Això no sé com ho hauries tu, sortir i dir, bueno, a veure si em trobo terra, o hi ha mar, o no hi ha res.
Clar, perquè no estem parlant de com Colom, quan va anar, que ell buscava una ruta alternativa per arribar a les Índies i es va trobar amb aquell tros de terra allà.
No, ell no sabia què hi havia allà.
Sí, vaig a descobrir coses.
L'envien allà i diu, tu mira't això de les estrelles, el trànsit de Venus, que està molt bé, però després vés i fes això que volem saber nosaltres.
I el bon home diu que sí, és un crac.
Diu, clar que sí, home, doncs per això estem. Doncs això, surt de Tahití i descobreix Nova Zelanda, que eren, descobreix que Nova Zelanda en realitat eren dues illes, perquè es pensaven que només era una. Doncs no, són dues illes i els separa un petit estret que, com ha de ser, avui porta el seu nom, és l'estret de Cook. Després de fer això, voreja pràcticament tot el litoral d'Austràlia, amb el qual se n'adona que no és un gran continent. Sí que és un continent, és molt gran, però no és el continent que estan buscant. I aquí, si em permets, farem una paradeta petita al viatge per explicar una anècdota que em va fer molt riure.
Endavant.
Part d'aquesta missió de Cook també és reconèixer diferents espècies, ja sigui de plantes, la flora i fauna del lloc, igual que conèixer els nadius, no? Mm-hmm. Doncs en un d'aquests viatges allà a Austràlia, els homes de Cook van començar a veure aquests animals, que són com uns gossos o unes rates grans, amb la cua llarga, amb una bossa al davant. Doncs ells preguntaven als nadius qui eren aquests animals, com es deien, i els nadius els hi contestaven kangaroo. I ells van dir, doncs ja està, kangaroo, doncs en català cangur. I en realitat els nadius el que volien dir era que no us entenem, fills meus, no us entenem.
Sí, kangaroo vol dir no us entenem.
No us entenem, i d'aquí surt el nom, és un nom una mica estúpid, però els cangurs es diuen així perquè no entenien què volien dir, kangaroo, doncs endavant.
Ostres, vés a saber què vol dir ornitorrinca o coses d'aquestes.
No ho vulguis pas saber. Fet aquest apunt, Cook torna de nou a Anglaterra i encara té temps de descobrir que Austràlia i Nova Guinea no estaven unides tal i com es pensava. Torna a Anglaterra i és rebut amb honors per tota la feina que ha fet, però l'armada britànica no està contenta i no dona per bona la teoria de que no existeix aquesta terra Austràlia incògnita. També Carà. Són ganes. I li diuen, saps què, Cook, com que ho has fet tan bé, et tornarem a enviar un altre cop a buscar aquesta terra que nosaltres estem segurs que sí, perquè li diuen que igual és que no l'ha sabut trobar, que això ha de fer bastanta ràbia, després de 3 anys navegant per allà.
Això és com quan ta mare et diu, has mirat bé.
Exacte, ho has mirat bé? Doncs ell ho va i ho mira molt bé, perquè... atenció, perquè ens trobem que aquest senyor, el 1772, és la primera persona que navega pel cercle àrtic, el cercle antàrtic, perdoneu, i veuen per primera vegada el que és l'Antàrtida. La setmana passada en parlàvem amb el Sackel, doncs ell podria ser la primera persona que va veure aquell mar gelat, ple d'icebergs, amb plaques de gel, aquell mar blanc, podríem dir, no? I... ell allà sí que se li ponen els pèls de punta i diu, girem cua, que aquí no hi ha continent de cap mena, ja ho hem explorat bé i escolteu, no m'enredeu més. De tornada descobreix la illa de Geòrgia del Sud, que també serà una illa molt important pels exploradors que vindran, com Shackleton mateix, i pels científics europeus, i també va parar a les illes de l'Amistat i Pasqua, on de nou té contacte amb els nadius polinesis d'aquella zona. Arriba el juliol del 1775 a Anglaterra i aquesta vegada l'armada doncs diu, d'acord, et creiem i t'has guanyat la jubilació. Però Cook diu, sabeu què? Jo m'agrada això del mar i tot i que tinc una filla, tinc una dona i 6 fills que fa pràcticament 6 anys que no ho veig, per què no m'envieu també a fer una altra missió?
Clar que sí!
I diu, doncs va, fem aquest tercer i últim viatge.
Això serà música triomfal, eh?
Totalment. Perquè si fins ara ens hem quedat al sud, el nou objectiu de Cook és totalment oposat. Cook vol ser el primer en trobar, en cas que existeixi, el pas d'aigua navegable entre el Canadà i Rússia per obrir noves rutes comercials. Doncs anem de punta a punta. Si hem anat a l'Antàrtida, doncs anem a buscar a dalt de tot del mapa. Escolta, això és un moment.
Endavant.
Però a més, el nostre capità ho ha de fer pel cantó més llarg, per fer-ho més divertit. Perquè hi ha una altra expedició que també ho està buscant i està buscant pel cantó més curt i no és qüestió d'enredar-se els uns als altres. Per fer-ho necessita vorejar... pràcticament res, l'Àfrica, navegant per tot l'oceà Atlàntic, creuar tot l'oceà Índic i enfilar al nord l'oceà Pacífic. Una petita passejada que qualsevol cada setmana us animo que feu amb el vostre vaixell de vela. Recordem que tot això és un vaixell de vela. Molt rebé. I en totes les inclemències del temps que hi puguin haver en aquestes mars. Si les altres expedicions havien estat prou exitoses, aquí Cook comença a perdre una mica les facultats d'allò que es fa una mica gran i condueix el vaixell al bell mig d'una tempesta que està a punt de costar-li molt i molt car, però al final se n'en surt, tranquils, i tot i això... com dèiem, aconsegueix arribar tant al nord com mai ningú abans hi havia arribat, però se n'adona que aquell pas del Canadà i Rússia que buscava és pràcticament infranquejable i ell declara que mai ningú serà capaç de navegar-ho. Cook es va equivocar perquè el 1906 Amundsen, com no podia ser d'una altra manera, sí que va ser capaç de navegar-lo, però veiem aquí passen més de 200 anys en què una persona va ser capaç de navegar aquest estret. De tornada cap a Anglaterra, diu, fem un nou descobriment.
Ah, vinga,
i
va.
Trobem les illes Sandwich. Saps quines illes són aquestes?
No.
Doncs són les més conegudes com illes Hawaii. Tenim aquest senyor que acaba d'arribar, és el primer home que arriba més al sud i és el primer home que arriba més al nord. Doncs escolta, un descans merescut a les illes Hawaii. Aquest home arriba allà, les descobreix i diu, això està realment bé. I és que a més està tan bé que allà els nadius que troba estan celebrant una festa en honor al déu Lono i Cook és pres com una deïtat. Què més vols? La seva estada s'allarga fins a 3 setmanes, però veu que comença a haver-hi com una espècie de complicitat estranya. Saps allò com et fas molt amic de cop d'algú i després comences a veure coses que no t'agraden,
sí,
no?
Sí, sí,
doncs
sí.
A Cook li va passar una mica el mateix amb aquells nadius hawaians.
Ai, Déu.
Marxen perquè diuen, bueno, també hem de tornar a Anglaterra perquè la dona potser al final sí que em dirà alguna cosa. Marxen, però una tempesta fa malbé el pal de Masana, que és un dels principals del vaixell, i es veuen obligats a tornar a l'illa només 3 dies després. Inexplicablement, tornen i els hawaians perceben el retorn de Cook, la seva deïtat, el seu déu, com una espècie d'hostilitat i comencen els actes hostils entre, diguem, els nadius i els anglesos que estan allà. Què passa? S'enfaden perquè els nadius roben un bot del vaixell, comencen a haver-hi una mica de sarau i, amics meus, Cook és assassinat pel el cap de la tribu hawaiana clavant-li una punyalada a l'esquena, que això és lleig de fer, però és que a més és més lleig de fer que es van passant els ganivets entre tots els membres de la tribu per apunyalar-lo. Bé, en els testimonis que recullen testimonis dels tripulants del vaixell i els anglesos creuen que han perdut un pare. Això és com ho senten amb la mort de Cook. 3 dies després, amb els vaixells encara a la illa de Hawaii, avisten una canoa que porten els nadius. Què hi ha dins de la canoa? Hi ha una bossa amb els ossos i el cos de Cook trossejat que els hi donen com a ofrena, com a mostra de pau, els nadius amb els anglesos, perquè bullien els ossos per quedar-se amb la força d'aquest explorador.
Això acaba de dir com una pel·li de gore, eh?
Déu-n'hi-do. Però amb aquesta musiqueta es fa més passable.
Això segur. Casanovas, moltíssimes gràcies per la teva crònica sobre en James Cook.
Ja ho sabeu.
I fes la propera.
I tant.